d'Oviedo, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com esteu avui a l'Aviador? Ens acostam al darrer assaig d'en Tomeu Canyelles i a les novetats teatrals de les Balears. Benvinguts.
Tomeu Canyelles ens ha vengut avui a presentar el darrer llibre que ha publicat i que du per títol Cavalcar l'abisme, la cultura de la droga a les Illes Balears i que ha estat editat per Leonard Muntaner. I després Javier Matesanz torna al seu espai dedicat a l'actualitat escènica amb els guanyadors del Teatre de Barra, entre d'altres temes d'actualitat.
Són les 6 i pràcticament 2 minuts, un poquet abans de l'habitual, comencem la cultura. Comença la cultura i veterinària.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
I ho fem amb Andrea Sánchez, el control tècnic. Més enllà dels problemes de salut pública o personal, de l'hedonisme al qual ens remet o dels comentaris banalitzadors entorn a elles, les drogues, el consum i el mercat es poden abordar des d'un punt de vista històric, que intentin explicar, al manco que intentin, el perquè de l'auge o fascinació d'unes o altres. Avui a l'Aviador parlant del llibre Cavalcar l'abisme amb el seu autor, Tomeu Canyelles. Tomeu, com estàs?
Molt bé. Content de tornar pujant aquest vol.
Ho has tornat a fer.
Uf, no ho sé.
Quant d'assajos durs? Ho tens comptat?
Un parell. No, sé quin va ser el primer i la resta, bueno...
Has escrit sobre turisme, sobre l'erotisme, sí. Sobre José Esteve de la Concepción, que també sortirà en l'entrevista sí. D'avui. Has escrit sobre molt de temes, també sobre el punk, per exemple. Uh-huh. Què te du a escriure sobre les drogues?
Jo crec que és buit, no? Hi havia un grandíssim buit a nivell de textos, no? Vull dir, és vera que des dels treballs socials sí que tenim qualcuns articles... qualcuna publicació. És veritat que en Pep Mates va fer una petita crònica en relació amb el vincle que va tenir periodístic i fins uh-huh. i tot personal en la PACA. Sí. Però més enllà no tenim tampoc massa coses a que ferrar mos per poder reconstruir la seva història, no? Tot aquest itinerari. No? I per una banda hi havia el buit, però per l'altra també hi havia una figura que tu has esmentat, que és el José Esteve de la Concepción, alias Chocolate, que d'alguna forma tocar aquella història va plantejar moltíssimes de preguntes que jo crec que més o manco intenten contestar aquest petit assaig.
Sense voler estigmatitzar, evidentment, un gènere musical i una actitud davant la vida, diguem que Chocolate i el punk són dos vectors que t'aduen un poquet...
Sí, la marginalitat. En el final, a mi també m'ha duit un temps comprendre que la meva forma de treballar la història precisament és des dels marges, no des del centre, no?
No des de la història oficial, òbviament.
I llavors també és una cosa que jo cada vegada hi veig més sentit, no? I és pensar que en el final tot historiador, especialment dins l'era contemporània, pues, ha de tenir una missió social, no? I al final, si li llevam això, pues queda pues, una persona que contaria pues, anècdotes, amb un trasfons històric, però jo crec que hi ha aquí la missió de poder crear un pot de memòria i que ajudi uh-huh. el nostre poble pues, a ser més autoconscient del seu propi passat.
Repassarem, Tomeu, amb el llibre a les mans, les diferents etapes, èpoques, dècades del segle XX, però al final dels 80, la policia de Palma considerava la ciutat com la lonja de la droga. Som un enclau, un indret especialment procliu a l'entrada de drogues, per tant, al mercadeig i al consum?
Jo crec que des de fa bastant d'anys s'ha vist clarament que som una baula dins el seu trànsit, no? Dins el seu trànsit aeroportuari. I jo crec que la dècada dels 60 i 70, que és quan hi va començar aquesta gran obertura del turisme i també a mesura que augmentaven els vols, les connexions aèries i també aeroportuàries, pues va quedar, per una part, demostrat. Però llavors també no perdem mai de perspectiva que les Balears ocupen un lloc privilegiat dins la Mediterrània. Clar. Vull dir, la seva posició, vull dir, en el sud tenim el nord d'Àfrica, més cap a dalt podria anar a un dels grans punts calents del narcotràfic a nivell europeu, que és el port de Marsella. Tenim també relativament a prop els grans ports de Barcelona, de València, Algeciras. Vull dir que estem molt ben connectats. Si llavors afegim no només l'explosió de la indústria turística, a partir dels 60, 70, sobretot, sinó també l'auge de certes subcultures, val? Aquí començam a filar i a veure que realment hi havia una infrahistòria en relació a certes substàncies que valia la pena poder d'alguna forma ordenar.
En aquest punt de pas o de passada, en aquesta aturada pràcticament obligatòria, hem de cercar, i tu ho esmentes en el llibre, un precedent que és el contraband.
Sí, 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 clar. No perdem de perspectiva que ja pràcticament des de finals del segle XIX, i un poc abans, no? Però, per exemple, sí que ja ha sigut les prohibicions en relació al tabac de pota, que va ser curiosament reivindicat pels hippies en els anys 60 i 70 per aquestes suposats efectes psicoactius, no? Però ja n'hi havia en aquest moment, quan ja començaven les prohibicions estatals, no? Evidentment, la primera meitat del segle XX queda marcada per aquestes restriccions, no? Especialment des de la Guerra Civil i l'arribada del primer franquisme, no? On moltes de famílies per subsistir hagueren de mercadejar d'aquesta manera, no? Amb contraband. No necessàriament en productes com el tabac, no? Sinó en productes alimentaris,
totalment,
no? O fins i tot pintallavis, per exemple, o calces, no? Vull dir, tot això valia. Passa que és veure que hi ha un moment determinat de la nostra història que hi comença com una petita transició, no? En que aquests contrabandistes, i insisteix que és important entendre que el contraband de tabac s'aguanta fins pràcticament a principis dels anys 90, vull dir, a nivell de moviment, no? Però crec que hi ha un moment determinat, que és ja principalment 50 i 60, on aquestes substàncies comencen a ser naturalment desplaçades per qualcunes altres, no? En el final era molt més rendible poder dur un caixonet amagat, clar, d'acord, que no tota una barcassa plena de tabac, no? Era molt més, d'alguna forma, més àgil, més rendible fins i tot econòmicament. Hi ha una cosa que a mi m'agrada poder rescatar en aquest llibre, que és passejar-me per les recerques que ha fet en Tomàs Mut en relació al contraband, i veure com que hi havia certs contrabandistes que quan hi comença aquesta entrada, no, de certes substàncies que no tenien aquest precedent històric, no se sabia ben bé què eren, allò els va fer anques enrere, vull dir, els esmussava saber que estaven comerciant amb una cosa que a lo millor no era bona, no? Clar. I marca també, jo crec, que bastant aquestes contradiccions de illens i la relació que han tingut, pues, en el contraband i posteriorment amb altres activitats, podríem dir, il·legals, clar.
Clar, allò de l'illa de la calma, quan llegeixes el teu llibre, per exemple, o les illes de la calma, queda bastant qüestionat. Repassant, si t'assembla, no droga per droga, però sí les més populars, perquè un pot tenir la idea que la cocaïna, per exemple, és una droga de consum més o menys recent, no? Darreres dècades. Però, clar, després un grat una mica i ja sembla que un Freud estava enganxat a la coca.
Correcte.
I a la morfina.
Bueno.
Xerrem d'aquestes dues, perquè la coca i la morfina marquen un poquet de pauta als 20-30-40. O sigui, parlant de drogues més fortes.
Sí, generalment recordem els anys 20 del segle passat és com els feliços anys 20.
Clar.
No? I és vera que després d'una guerra mundial on hi havia tantes persones marcades, no només físicament per mutilacions, sinó també psicològicament, pues les drogues en aquest sentit no només compleixen un objectiu recreacional, sinó també purament evasiu. i moltes persones, Ventura, de la seva forma natural de poder afrontar tot aquell dolor i tot aquell trauma, va ser anar cap a substàncies, per exemple, depressores, no? com podia ser els opiacis, no? La morfina, evidentment, hi comença especialment cap a entre l'any 1915-1920 un canvi d'usos a Espanya, no? I principalment afecta les classes socials privilegiades. No?
Això ho veiem també... Era cara, continua sent cara i ja era cara.
Era difícil, no hi havia tant d'accés, però, escolta, al final n'hi havia. I al final jo crec que també és l'oportunitat de poder treballar aquesta perspectiva illenca, com han fet en Cavalcar l'Abisme, mos permet entendre que, ostres, aquí a Mallorca, principalment, però també a Eivissa, ho hem de dir, ja hi havia un cert trànsit. De fet, era preocupant fins i tot, perquè ja en aquest moment el governador civil encomana en el principal responsable de la policia aquí a Palma, el senyor Flores, o Flórez, com el citen qualcunes fonts, pues començar a fer campanyes de batudes per poder localitzar el màxim de petits camells, no? Però és vera que en els anys 20 aquí ja hi comença a haver una redefinició, no? Ja no són en pintura aquelles substàncies més a l'abast, com podria ser l'alcohol, no? Posats al terrassament. No? Estem parlant d'elements cada vegada més sofisticats, elements a vegades revestits fins i tot de classe, que tenien d'alguna forma les farmàcies com a punt, principal punt d'entrada, no? Aquí és quan hi comença a haver pues, corrupteles, picaresques, accions delictives, robatoris, no? I d'alguna forma marquen, jo crec que una història poc coneguda, però la veritat és que fascinant, no? Perquè aquí és quan començam a veure els primers traficants, a on se mouen dins Palma principalment, també quan comencen a arribar a Eivissa, no? Mentre que Menorca tal vegada queda un poc més enrere, però és que la història és la cocaïna i la morfina en els anys 20, principalment, però és que queda capitalitzada entre Eivissa i Mallorca, no?
Clar, es quites aquest relat històric sobre l'entrada i el consum de les drogues en noms il·lustres, Vigolè Estelle, Walter Benjamin, el fill de Thomas Mann. Sí. Clar, també per demostrar que la capil·laritat de les drogues era immensa i que abastava totes les classes socials i condicions.
Sí, i a més també demostra un poc la fascinació cultural que hi havia cap a tota aquesta gent que venia de fora, no? Perquè també estem parlant de que és vera que en aquest moment, jo què sé, a principis dels anys 30, no? En la Segona República, clar, encara no hi havia, podríem dir, un règim polític autàrquic com vengué temps després, no? Però sí que és vera que hi havia molt de complets, no? Hi havia tota aquesta tradició d'aquella església catòlica, apostòlica i romana, que de cop i volta, quan comença a haver aquesta interacció en grups socials estrangers, amb altres codis morals, altres estètiques, altres costums, altres formes d'entendre soci nocturn. Tu mateix, quan has fet alguna recerca, ho has pogut veure que realment aquests alemans, aquestes colònies d'alemans que s'estableixen entre els anys 20 i els anys 30, ells ja tenien uns usos en relació a soci que xocaven radicalment en els mallorquins. Clar, d'aquí també aquesta fascinació que més tard se replicaria a una major escala quan ja finalment finals dels 50, principis dels 60, comencen a entrar aquí turistes a Balcana i crea com aquest fenomen d'aculturitzar, no? aquest efecte imitatori de les costums d'altres societats.
Quan entra el haixís i quan se comença a consumir d'una manera, no, evidentment no massiva, perquè estic parlant d'un percentatge encara petit de la societat, però que se comença a consumir habitualment?
Pensem una cosa, que ja hi havia un punt importantíssim de totes aquestes substàncies cannàbiques en el nord d'Àfrica. I que en els anys 40 ja hi ha un trànsit que no només era comercial, sinó fins i tot també artístic, perquè moltíssims músics mallorquins anaven a fer temporada també allà.
N'hi
va haver qualcuns força coneguts que ja, bueno, les seves cròniques personals són un poc hermètiques a l'hora de poder-ho afirmar, però que ja varen conèixer pues, aquesta realitat, no?, de poder col·locar-se fumant. No?
Sí, i Tànger se converteix com en un niu d'intel·lectuals, escriptors, artistes...
Contrabandistes... Sí, ja era un punt importantíssim. Però també és vera que hi ha una nova lectura a partir de sobretot l'entrada de 60, que ja mos connecta amb aquestes contracultures, no?, aquests, com se'ls van denominar despectivament, beatniks, i posteriorment els hippies, no? Clar, estem parlant també d'un grup socials, estrangers, formats, d'alguna forma ells ja tenen una sèrie d'usos, no?, en relació a aquestes substàncies, pues, evidentment recreatius, però que formaven part intrínseca de la seva forma de veure el món i connectar amb l'espiritualitat, no? Clar, això mos du a connectar un trànsit, no?, un trànsit de substàncies, un moment en què tampoc hi havia massa elements de control, tant a ports com a l'aeroport, no?, primer de Sant Bonet i després de Sant Joan, però clar, fa que de cop i volta sigui no només un material, és a dir, no només és una substància materialment accessible, sinó també culturalment. Perquè ja hi havia totes aquestes colles, hi havia totes aquestes comunes, hi havia aquesta fascinació dels joves cap a, podríem dir, sortir de la norma, i fa que a poc arreli, no?, una fascinació, i jo crec que també va augmentant a mesura que mos atracam en el final del franquisme.
Parles també de, ho dic jo de santuaris, evidentment tu no ho dius, però són santuaris del consum, en el sentit que són locals que mai pots entendre ben bé per què se converteixen en això, en refugis de gent que vol consumir, no? Estic xerrant del Domino d'Eivissa, del Cafè Comerç del carrer Sant Miquel de Palma, del Castillo de Calafiguera, del Waikiki de Calarrejada. Sí. Clar, difícil d'entendre que romanin durant un cert temps llocs que tothom sabia que ja passaven coses.
Bueno, és que, de fet, si ho pensam fredament, abans de la irrupció dels mòbils... No?
Ja, tot era molt discret.
Hi havia codis, tota ciutat tenia el seu bar clandestino.
Sí,
no?
Sí.
Hi havia certes actituds que, bueno, a partir de certes hores, sí, hi havia com una certa, no diré permissivitat, no? Però passava, no? Com també Magaluf, abans de l'explosió mediàtica del Mamadin a l'estiu del 2014, no? Tothom va ser conscient que allà s'hi feien jocs d'índole sexual que podien resultar, pues, degradants, evidentment. Però, ostres, és que s'ho duien fent des de pràcticament principis dels 80 i ningú mai havia dit res.
En total impunitat.
En total impunitat.
I fins i tot amb un acord implícit entre les forces i coses de seguretat de l'Estat i el restaurador.
És així, però també és vera que parlam sempre d'un territori en el que la nostra xarxa d'oci nocturn és tan àmplia i tan diversa que a vegades és impossible poder aturar aquestes activitats, no? Ara és vera que hi ha moltíssim més de control, evidentment, però clar, durant molt d'anys no hi havia càmeres, no? Amb molt de garitos, no? També és vera que molta de un paper importantíssim de l'iniciació de molts dels lots cap a la vida adulta, pues, transcorria en el carrer, d'acord? I en el carrer i també en els seus bars, que en el final se convertien en més que un espai, no? Eren quasi com una segona casa per molt d'ells, no?
I no era difícil veure menors en els bars, evidentment.
Evidentment.
Són les 6 i 18 minuts entrevistant Tomo Canyelles a partir del llibre que ha publicat fa poc, que valca l'abisme, la cultura de la droga a les Illes Balears. Arribam als 60, Tomeu, i arriba l'LSD. També noms il·lustres com Syd Barrett, com David Allen, com Kevin Ayers, per exemple.
Sí, jo crec que també marca una època, pues bueno, d'una forma connecta molt bé en el moment històric, no? És que si per una banda hi havia una guerra, s'havia demostrat molt bé que els Estats Units, pues, havien dirigit, no?, cap a una nova etapa d'imperialisme, pues, també hi havia, pues, aquests grups de lots que d'alguna forma apostaven per una visió més contemplativa, més espiritual, i clar, evidentment també els permetia connectar en corrents, no?, com l'orientalisme, no? I tot això crec que du una etapa d'exploració que en qualsevol cas es va dur, pues, evidentment, actes creatius molt interessants, però també va dur a la bogeria a moltes altres persones, perquè també estem parlant de que és una substància que un mal viatge, pues, té unes conseqüències neurològiques en molt de casos irreversibles, i aquí jo crec que tenim una mostra dins el llibre com és en Syd Barrett, no?
Syd Barrett,
músic de Pink Floyd, que va venir un parell d'estius a les Balears i d'alguna forma ell intentava fugir de certes coses a Londres, però és que era com caure del foc per anar parant en el caliu, no?
I arribam efectivament a Chocolate, a primera mort oficial per sobredosi d'heroïna. Explica'm sí. Això.
Bé, mem, és vera que, i tu ja ho saps, en Chocolate ha donat moltes de teories, ha donat lloc a moltíssimes llegendes dins aquesta palma vinculada a la contracultura dels finals dels 70s, però sí que és vera que l'heroïna ja duia circulant un parell d'anys aquí. De fet, la primera batuda que se fa a nivell ses Balears va ser l'any 71, si no vaig malament, a Formentera.
Més injectada que fumada?
En el principi era injectada, sobretot.
Que feia llavors, més mal, clar, que
sí, perquè aquí és vera que hi ha una doble naturalesa. Clar. És vera que hi ha la heroïna tailandesa, la blanca, que d'alguna forma està més connectada pels usos intravenosos. Llavors va començar a arribar la marró, la turca, tota aquesta que se produïa a Àsia Menor, que d'alguna forma se prestava més, com que tenia més impureses, se prestava més a la seva, exacte, a fumar-la, no? Però, clar, estem parlant d'un moment que també hi ha una fascinació cultural importantíssima en la droga, en la dolent, no? La gent va començar d'alguna forma en aquella transició a veure nous rols, no? Que anaven més enllà dels típics cantautors. Comencen a veure aquesta fascinació cap a Lou Reed, cap a revistes com Ajo Blanco i Star, no? Mitjans que d'alguna forma també intentaven parlar obertament d'aquesta realitat oculta de les drogues, i més concretament de les drogues dures, com era l'heroïna, però que va provocar també un efecte reversiu, no? Que jo crec que també el cinema hi va tenir un paper fonamental. Per què? Perquè estem parlant d'aquella explosió del cinema kinky, de finals dels 70s i principis dels 80s, on l'heroïna era un element associat a l'audàcia, a la temeritat, a la masculinitat, fins i tot.
El cinema kinky que anava acompanyat també de música kinky. Clar, és un tema que en el qual no t'hi fiques, i per ventura perquè les Balears no n'és un exemple, però està bastant estudiat que des de l'Estat, per exemple, va haver un moviment i operació per introduir heroïna, per exemple, a País Basc, per aplacar certes conductes revolucionàries. El mateix va passar a Irlanda, per exemple. A Balears això, diguen que no se produeix.
No se produeix, però no hi havia tampoc aquí un gran sostat contestatari. No hi havia aquí una gran massa mobilitzada. També pensem una cosa, era una comunitat que duia anys fent dobbers a Balcana, i quan té dobbers, vull dir, escodis, polítics, vull dir, sí, queden en segon... Llavors també pensem una cosa, l'impacte gran de l'heroïna no va ser principalment dins aquests grups amb ideologies contestatàries. Va caure sobretot damunt aquella població immigrant.
Més marginal.
Sí, categoritzada com a forastera, principalment, però també és vera que va afectar molt a classes privilegiades, no? On realment sí que va ser el problema, i aquí se va poder veure sobretot a la segona meitat dels anys 80, va ser quan hi ha aquest trasbassament, no? Quan passa de pertànyer a unes èlits, d'acord? I passa cap a baix, no? Uh-huh. Quan hi comença a haver tot aquest substrat de joves que comencen a delinquir, que d'alguna forma reforcen aquest clima d'inseguretat ciutadana que va ser bastant visible a alguns barris de Palma. Però vaja, aquesta teoria de la conspiració que ha estat estudiada i que ha donat a debats intensíssims, no? Com mm-hmm. d'ells encapçalats, jo que sé, per en Pepe Ribas, o jo que sé, en Juan Carlos Usó. Jo aquí a les Balears m'atreviria a dir que no hi va haver cap intencionalitat, no? Mm-hmm. Encara que és vera que hi ha persones que la defensen, gent principalment del punk, que és un món que jo, pues, a nivell d'investigació i a nivell d'afiliació musical, fins i tot, he conegut, hi ha gent que l'ha defensat fins als seus darrers dies, de que els governs hi van tenir alguna cosa a veure.
No? Clar, estem parlant d'uns anys en els quals, em corregeix si m'equivoca, comencen a formar-se aquests clans que 50 anys després encara són vigents.
Sí, a veure...
Van canviant, evidentment,
parla molt, per exemple,
alguns acaben de la presó, però aquesta lluita de clans continua, és increïble.
Evidentment, si sí, de fet ara haguéssim d'anar per pintures noms més mediàtics, com el Pablo o la Paca, que són noms, insistes, que han sortit molt en mitjans de comunicació, sí, poden veure com els seus mites se forgen als anys 80, i com ells passen d'alguna forma de tripitxear en cosetes més considerades blanes cap a drogues més dures, no? I en aquest cas, pot sí, jo crec que uns anys en els que s'han anat mantinguent fins que, bueno, acaben a presó, acaben sent molt mediàtics i acaben també sent víctimes també un poc dels canvis d'usos en relació a la droga.
Arriba la sida, Tomeu, la sida a fer mal de veritat, que sí, evidentment ja existia, canvia els hàbits sexuals, canvia també els hàbits de consum de drogues.
Sí, perquè també al final l'heroïna durant una sèrie d'anys va ser com aquella droga, no sé, molt representativa, no?, de la xeringa, no?, quan hi havia la campanya contra la droga, és igual, sempre era la xeringa. Hi va haver moltíssima alarma social, insistes, jo crec que provocada també per aquesta crisi d'inseguretat ciutadana i llavors també crisi sociosanitària. Però també és vera que hi ha un canvi d'usos quan se comença a veure ja dins la primera meitat dels 90s, a mitjans d'aquella dècada, de que es jonqui, aquell home o dona que es té al mig de dos cotxes, que no s'aguantava, vivint exclusivament per la seva addicció, pues ja no era un rol d'èxit, al contrari, era un rol associat en el fracàs, no? I aquí és quan i comença a veure, pues, una transició molt natural, podríem dir, d'aquesta droga cap a altres, com podrien ser les drogues de disseny o la cocaïna. Per què? Perquè també estan revestides d'un estatus que d'alguna forma xocava en la percepció social de degradació que hi havia entorn a l'escavall.
Saps que podries continuar amb... Bueno, sí, perquè, evidentment, sí, sí. Fins als temps actuals t'has quedat un poquet allà. No sé si t'has pensat... Clar, ara mateix... I això sí que és una pregunta que te volia fer. Hi ha tal quantitat, tal subespècie, submodalitats de drogues que seria inabarcable aquest estudi.
Al final demostra la intemporalitat dels humans, no? Que no només és una cosa puntual, no només és recreació, sinó que per moltes persones és quasi com una medicina. I per això que ho estic justificant, però és vera. Moltes persones, en el final, els ha ajudat a lidiar amb els seus traumes i en el final hi ha com algo molt humà, no? Hi pot haver factors com la curiositat. Hi pot haver també aquesta idea que deia abans, no?, de la Primera Guerra Mundial i els traumes, no? Hi ha també la pressió de grup, per què no? Hi ha també aquesta construcció, aquesta projecció social de brevetjar, no? Vull dir que són petits ingredients molt humans que no han aconseguit despoblar-nos completament d'ells, no? I fa que canvien els temps, però que d'alguna forma pot ser gent hi vagi. I per acabar jo diré que evidentment, hi va unes generacions que van haver de pagar un preu altíssim perquè no tenien informació.
Totalment.
Però és vera que jo, per exemple, nascut en els 80, he estat dipositari de tots aquests efectes del Pla Nacional de Drogues, d'acord, que mos donaven tota la informació ja a l'escola, han tingut internet on se mos explica tot, i no obstant, hem seguit pegant, no? Per tant, això mos genera moltíssimes de preguntes i jo espero que potser aquest llibre mos ajudi a fer reflexió.
Ens ajuda, sense cap dubte. T'atreviries a opinar sobre la legalització? I ara ja sí,
no crec que sigui la persona més capacitada, però crec que hauria de ser un debat social, no? Que incorporàs a molt de grups professionals per poder veure que, però és un debat, jo crec que inesquivable.
Cavalcar l'abisme, Tomeu Canyelles, el teniu ja a les llibreries, La cultura de la droga a les Illes Balears, imprescindible. Moltes gràcies, Tomeu.
El presentant demà, he de dir,
a
Drac Màgic, a les 7, en la companyia de periodista i també col·laborador de Tento, de QV3, que és en Tomeu Mesquida, i vos hi esperam, a Drac Màgic.
I editar per Leonard Montaner, Maria, que no ens mos oblidem de l'editorial, per favor.
Un dotze.
Gràcies, Tomeu.
A vosaltres.
Sí, 28, continuem. Heroína.
ojos y bocas.
IB3 Ràdio és actualitat.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filip. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosir?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. L'Aviador i IB3 Ràdio.
Sis i 31 minuts, començam a parlar de teatre com cada dimecres amb el nostre... col·laborador. Javier Matesanz, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Han estat 5 dijous consecutius en 5 peces diferents a 5 bars de la zona de Blanquerna i dissabte passat se varen conèixer els guanyadors. Ja saben que això és una festa, que lo important és participar i un prova. Aquí tothom vol guanyar i mira, avui ens acompanyen les guanyadores i els guanyadors.
Home, és que, a veure, guanyar és veure que si,
que,
entens, que si ho entens com a rivalitat, pues no, és veure que tots fem pinya, tots som molt amics, som la família del Teatre de Barra, però guanyar també significa un reconeixement, sí, a la teva feina, i en aquest cas, bona part d'aquests premis, de l'obra actor i actriu, ho tria el públic. Per tant, és una cosa més popular, més oberta i manco competitiva, no? I per tant, pues clar que tothom ho vol guanyar, perquè tothom fa la seva feina, i si estàs satisfet de la teva feina, pues el reconeixement públic és...
Jo me'n recordo un agraïment quan... Disculpeu que me citi, perquè però és així. Cavall sota l'arena, que és una peça que vaig fer fa uns anys, la va dirigir en per Ramon Cerdà i va guanyar, perquè Pullo va decidir, i quan va agrair el premi, va començar dient bé, jo no creia mai en els premis d'això del Teatre Barra, fins que he guanyat. Per Ramon Cerdà, com estàs?
Hola, com anem? Molt bé.
L'important és que ets capaç de guanyar fora jo. Això, sí, això està molt bé.
Això té molt de mèrit, té molt de mèrit. S'ha de reconèixer.
I, per Ramon Cerdà, que va escriure Entre dos mons i va dirigir també.
El que demostra és que això crea una certa addicció, el de guanyar, perquè vas guanyar, vas dir, ah, mira, no m'ho esperava, no era una cosa que m'ha plantejat, però està bé guanyar, està bé. I ara tornes a estar aquí, o sigui, ho has tornat a intentar i has tornat a guanyar.
En aquest cas, perquè el jurat va decidir que Entre dos mons era el millor test, anem a saludar també a la resta d'agraciats. Aina Cortés, millor trio, com estàs?
Hola, molt bé, encantada.
Per Totor, una peça que va escriure en Santi Celaya i va dirigir qui finalment ha guanyat el premi a la millor direcció. David Mataró, com estàs?
Hola, què tal?
I després tenim una dramaturga que es va presentar així com... Ai, el darrer dia, no sé, tinc alguna cosa... Ai, mira, la butxaca, justament a la butxaca tinc una peça de 15 minuts per dos intèrprets que se podria fer
quina,
un bar.
Quina pena de televisió ara, perquè no sé, el públic no veia la cara de Marc Garrom, els comentaris bastant poc respectuosos de Rafa.
Li posaré 20, així com... Bueno, se va seleccionar i finalment el públic ha decidit, Marc Garrom, que sigui la millor peça d'aquesta edició. Com estàs?
Molt bé.
Va ser un poquet així,
encara
no?
Que...
Jo m'han contat així.
Però és que te juro que vas a veure, si no ho diries, les altres sí que m'ho he fet, però aquesta temàtica jo és veure que no he llegit un còmic en la meva vida, ho he de dir.
Que malament. Com... Això sí que és lleig.
No, però
això
està molt bé, la sinceritat sempre és positiva.
És vera, t'ho juro. Clar, quan vaig veure aquesta temàtica vaig dir, no entenc ni idea, perquè és que no sabré per on tirar. I després, si heu vist les peces en el final, no xerra de cap, he fet com a antítesi de lo que seria un superheroi. Sí. Perquè tampoc tenia domini.
És un antiheroi, sí, no és un antiheroi. Això... Interpretat per Joan Manel Vedell, que per cert va ser triat pel públic també com a millor actor. Per
I és l'únic que no ha pogut venir perquè està ara mateix de dins d'un assaig a Manacor, d'un altre espectacle, i clar, les coses...
Sí, no, aquest any sembla la loteria de Nadal. Ha estat molt repartit.
David Mataró,
Estàs constipat, a més. Has vingut refredat?
No, per què?
No sé, per la bou.
No,
jo conec la teva bou.
No, però jo no estic...
Que visc amb tu, pràcticament.
Són una sal, però no... Deu ser amb mi, perquè jo no...
Saps què passa? Que quan s'ajunten en David Matarí i Nina Cortés, hi ha un premi, segur.
Passen coses. És veritat que passen coses, però Naina, tothom... I me deia, ja m'ho tornava a demanar, tothom estava convençut de que Naina ja en tenia més tamborets.
Ah, no?
Bueno, hem de dir que el premi de Teatre Barra és un tamboret, eh?
Però és recent,
doncs,
això. No.
Doncs, però clar, és que fa ja molt d'anys, 12, 13 anys, vareu estrenar... 13, eh? Vareu estrenar Llengua en Tàperes, sí, d'en David, amb la... en Naina, i que va guanyar d'una manera bastant unànime i aplaudida. Però clar, és que en aquella època el Teatre Barra va creixent i va evolucionant, i en aquella època només havia tamboret a millor obra. El públic només triava la millor obra, i per tant ella no va guanyar.
No, sí, sí, el tamboret el té ella, eh?
Vull dir, el té ella!
Jo no l'he vist mai, aquest tamboret, eh?
Vull dir... Perquè els perds, perquè després els perds.
No, no.
Aina, és vera que entre Llengua en Tàperes i... Sí, has fet més peces, evidentment, de Teatre Barra,
clar,
i has fet més teatre. Sí, digues.
Clar, perquè de Llengua en Tàperes se va fer la segona part, que se diu Teatre de Barra. Després varen fer Urgències 24 hores. Després Qüestió de Principis. Vaja, que he fet bastantes peces i sempre està com molt renyit, no? I sempre, clar, com que totes ho fem tan bé, el públic no sap quina triar.
I mai no me trien a mi.
I mai me trien a mi, cabron.
No, Aina és una actriu...
I aquesta vegada m'ha tocat a mi, però vaja, que m'ha tocat a mi, li hagués pogut tocar qualsevol altre, perquè la veritat és que el nivell és boníssim i de cada vegada més, la veritat que sí.
Te motiva, t'estimula, t'inspira, Aina, tenir el públic a tocar, haver de fer quatre passes, no? Són ara quatre passes.
Quatre passes. Cada
dijous te motiva. Més allò del públic a tocar que els quatre passes, imagina.
Clar, és lo dur... mira, tenir el públic a prop és molt guai, perquè a més... Jo he fet molt de teatre de carrer i després teatre d'impro, quan vaig estar a Sonrisa Mica. Vull dir que tenir el públic a prop és molt estimulant. Lo dur dels bars, i crec que tots estirem d'acord, els actors, et s'espera entre passa i passa. Perquè t'has de mantenir on fire. Perquè no pots baixar, no te pots dormir. No pot començar de zero, no se pot pujar a la muntanya. I aquesta és la gran dificultat, mantenir-te a dalt tot el temps que duren els quatre passes.
Mira, de lo que estàs dient, traslladant-lo al cine, unes declaracions meravelloses que de Michael Caine li van dir, i vostè és que guanya molt de diners, i perdoni, jo... interpreto els meus personatges absolutament gratuït. No he cobrat mai per fer un personatge de cine. I el entrevistador va quedar de pedra i diu, com que no cobra vostè? No, jo actuo gratis. Cobro per esperar entre toma i toma.
I no cinema més, clar. Que diguin a en David que dirigi cinema. Sabeu que tenim en Pere Ramon Nervioset perquè s'està estrenant encima, com que ja diu. Aquí una setmaneta estrena l'arquitecte. Com va la cosa, Pere Ramon?
Crec que molt bé. Jo tampoc no he estat molt en els assajos. Avui han fet un pas de gràfics, però vaja, jo el que he vist m'ha emocionat molt. La veritat és que és una... vull dir, trobo que estan enriquint... El que jo vaig escriure és molt agradable.
Sí, no?
He de dir que és la primera vegada que jo escric una cosa i no la monjo mateix.
T'anava a demanar per això, com ho dus?
Sí, molt bé, perquè primer és un descans. No pot estar tu... en els peus que no fins al darrer moment. I sobretot, quan veus que l'equip artístic és tan potent, perquè vaja, jo és que me cau la bava de veure quins actors estan interpretant aquesta obra. I veure com la directora, aquí ja li he vist fer coses fantàstiques dirigint tesos de Pau Colla, que és la Rebeca del Fresno, veure que li està donant més capes de significat i enriquint Estet amb una posada en escena molt complexa i molt això, com a molts multicapes, és a dir, que el públic veurà la història, però també veurà moltes altres coses que hi ha darrere.
Idò, ja en parlarem la setmana que ve. Parlarem la setmana que ve en calma, però més interpretat per Xisco Segura, Miquel Àngel Torrents, Caterina Alorda, i en Txen García Nuño, Aina Cortés, el nostre Txen, que està triomfant al Vic, l'han llançat
amb aquella peça que vam fer. Descobrimos talento.
Escolta, una pregunta als que està... David està com a premi director, però també has escrit moltes de les peces, i Marga, quan quan escriviu, ja sigui un teatre de barra o qualsevol altra peça que feis, ja teniu dins el cap el intèrpret pel qual estàveu escrivint. Després potser ell no pot i heu de cercar l'alternativa, però normalment en aquest personatge que esteu creant li posau ja una cara coneguda o no?
Jo personalment no.
Jo sí, vull dir cara una.
Sí, jo no, la veritat és que no. A més, per exemple, teatre ho faig, com, si després et selecciona, després ja cerc, però no pensant que... De fet, en el test anterior, precisament, mira, va, te'n recordes amb Minvant, que va fallar precisament sí. Perquè després, quan vaig anar a cercar Tona Vaipoda...
Perquè era un actor, precisament era un personatge molt, molt característic, que havia d'anar minvant, així com avançava el text, que te fiques en uns baciots també. No,
sí.
Però vaja, que vull dir que clar, els que s'ajustaven, actors de les Illes, que s'ajustaven en aquest perfil, estaven ocupats, no podien i tal, i clar, és el problema. Tu sí.
És tan habitual, això, sí. que siguin molt ocupats. Jo, de fet, procuro no pensar en qui ho interpretarà, perquè és que quasi segur que em diu que no, per perquè no té una altra feina.
Sí. Vas, jo en el meu cas, en llengua, va ser al revés. És a dir, jo ens vam quedar a dinar un dia el Toni de Los Ángeles i l'Anna, i l'Aina, i justament havia coincidit que no... Dic, no he fet teatre de barra, no us he vist. No, dic, vinga, us escric una. I encara la feu.
Vull dir
que...
Hauríeu de tornar a quedar a dinar, és una idea. Eh?
I mos va enviar els text i van dir, però què és això? Sí. Què li ha passat en David?
Però... Vas fer un curtmetratge de ficció.
Bueno, vaig fer un curtmetratge molt... Ja, això ja en parlem l'altre dia, perquè ho va patar d'una manera... Va arribar a anar a Fantasia a Canadà, que és el festival més important de gènere del món.
Sí, sí.
I l'altre dia el meu nebot em va enviar una ressenya com un canadà va fer del curt a Fantasia.
I què has fet amb els dobbers que has guanyat?
Bueno, vam invertir-los amb els mal i alguna cosa també m'he quedat jo, però tinc molta estàtua en tinc, però dit dobbers, pocs.
Molt bé. Per Ramon, tens ganes de més teatre barra? Ho dic perquè això del turisme, que és la pròxima edició, ara en parlarem, és molt...
Que va de turisme.
Va de turisme.
Pues ara,
sí.
Jo que m'havia proposat no tornar a participar en una temporada, però clar,
si
va
de turisme. Si és de turisme, has de participar. Perquè...
Concretament, el títol que li hem posat així molt és Teatre de Souvenir, Turisme de Barra. Ah, ja ho tens. I això ho inclou absolutament tot, des de, evidentment, el consum de territori, la massificació, el balconing, la defensa de l'idioma, els bars aquests... bueno, en fi, tot el que tu vulguis.
Jo és que el que m'ha passat... Sempre he acabat participant quasi per accident. Sempre he acabat decidint les coses...
Un altre com una Margarro, venga.
No.
Digueu-me que torni venint el programa, veureu.
Jo, les obres... Les dues darreres obres que hi havia al Teatre de Barra eren obres bastant atípiques. I les dues, curiosament, han tingut premi quan jo no em feia comptes. Simplement eren idees que jo me feia ganes d'explicar. Jo és que he de dir que el Teatre de Barra a mi el que m'agrada és que te permet experimentar. És a dir, te permet que una idea que no t'atreviries a fer-ne una obra llarga, dius, però bueno, 15 minuts el devo fer. I ho fas, i proves, i serveix per aprendre moltíssim. Però que el Teatre de Barra és una gran escola pels dramaturgs de les Balears. I això no li hem agraït mai prou en Mate Sanz.
No, jo sí, jo li dic molt...
Mos sentim, el Teatre de Barra, mos sentim molt, molt agraïts a cada nova edició de la gent que hi participa. I el que tu dius, m'encanta que ho diguis, perquè molta de gent, Marga és una d'elles, el propi Rafa és un d'aquests dramaturgs que van començar a escriure, tenien pues, les seves cololles, les seves il·lusions i ambicions, però varen trobar això, que mira, presento el Teatre de Barra...
Bueno, més que escriure, mostrar,
clar. Tu escrius algo que, a més, que si no m'ha sortit bé i no ha agradat, no s'entra ningú de què són jo, i finalment tenim uns quants, a més, ja habituals i premiats, i que ja, òbviament, fan camí per fora del Teatre de Barra, que és el que s'ha de fer, continuar amb altres projectes, i són noms, des de la Marga Roma, en Rafa, el mateix Alfonso Morillas... A tu no te van descobrir, Pep, me sap greu, però ja estaves crescudet, eh?
Però va començar molt jove.
Sí, però el mateix David Mataró, jo crec que de teatre també degués ser de lo
primer. El primer, jo quan t'apares va ser el primer que vaig escriure.
I mira, no. i, i,
ara estàs escrivint en Jordi.
El monòleg.
Ah, bueno, sí. Sí, és veritat, amb l'Aina vaig fer un monòleg que va ser el primer, però per una jove em sembla que era, però així...
Que era, sí, que varen fer gira per tot.
Exacte.
Te'n recordes?
Sí, sí. Però bueno, sí.
Però quan tenim Mataró ja era famós pels seus curtmetratges, no?
Sí, ja,
no tenia carrera en David Mataró ni res. Marc Garrón, fem una cosa. Posa't a escriure ja quan és el termini. Perquè després no hagis d'humiliar tot el dramaturg. Diguem, jo vaig escriure en 5 minuts i ha guanyat.
Marc, el teu micro està obert. Contesta lliurement.
És que insultar passa de ràdio, s'ho pot.
Jo a la Marga li tinc molta estima, i ella ho sap, i a més sempre li dic, per favor, escriu un drama, perquè és que escriviu comèdia bé. Per passar-vos els drames més fàcil. Jo, per exemple, que escric drama, passar-me comèdia, només ho puc fer de la mà d'en David Mataró.
No, tu vas fer lo d'en Xef Fortesa, de su homenatge, que m'ho vas deixar, però jo esperava, me va dir una comèdia, i vaig dir... No sé què faran.
Que me queda lento.
Bueno, sí. Bueno, pues ara jo li dic el mateix a la Marga. En una de les edicions que van demanar a dit, per tant no era concursar, una era sobre el tema de gènere. I Marga, la seva, me la va enviar bastant ràpid. Mira't aquesta que he escrit, però m'estic preparant una comèdia que me fa més ganes, però aquesta està com... I li vaig dir, no, farem aquesta. I em diu, no, que estic fent una comèdia que em fa... M'és igual, pots fer el que vulguis, però nosaltres farem aquesta. M'ho va enviar la comèdia. Em diu, molt xula, molt divertida, farem aquesta. I va fer el càrrec, que encara volta, i que és una peça que funciona superior, sí, molt dur, i és molt dura, i és un drama. Per tant, també...
Que escrigui allò que vulgui, Marc Garrón, però no deixis d'escriure, vale?
Intentarem.
Vinga, enhorabona.
Quan se te fica ja s'il·lusió...
Ja estàs.
I el turisme dà més drama que per comèdia.
Dóna molt de jo, ja ho veuràs. Per Ramon Cerdà, la setmana que ve parlant de l'arquitecte, si vols.
Perfecte, quan vulguis.
Vinga, Aina Cortés, que no fluixis.
No, hombre, no.
Ara que he guanyat una...
Ja tens dos taburets a casa teva, ara ja...
Ara que estic començant, això és una empenta. Correcte.
I en David Mataró se queda perquè hem de parlar d'una altra obra que arriba al Xes Fortes aquesta setmana, i en Javier també ens acompanya. Gràcies, estimats. Enhorabona a totes.
Adéu. Adéu. TV3 Ràdio Os, actualitat.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretxa que pot durar. Quantes jubiles de cosir?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. A Atzena, el Teatre Principal de Palma.
No és el Teatre Principal de Palma, és el Xes Fortes, però ens ha colat aquesta falca perquè arriba Laura, una producció que se va estrenar a Menorca, el Teatre Principal de Maó, una coproducció, de fet, entre Passada Produccions i el Teatre Principal de Maó, després va fer un voló a Ferreries, i ara arriba, com dèiem, el Xes Fortes divendres 31 i dissabte 1. Què és Laura? David, explica'l.
Què és Laura? Laura és el comiat d'una gran, de la gran Laura Pons, que ens va demanar a tu i a mi que li escriguéssim una darrera obra per acomiadar-se als escenaris, perquè teníem una altra cosa plançada, però no va poder ser. I el que fa el destí va ser que no tenia que haver sigut el que havíem pensat, perquè el que s'ha creat amb Laura va ser un comiat idíl·lic, perquè va ser a casa seva, el Principal de Mo, amb el teatre ple fins a dalt, molt emotiu, amb una Laura immensa, amb una Enca i una Mariona i una Marga López a la direcció, i hem aconseguit donar-li el comiat que es mereix. És veritat que sap greu que s'acomiadi, però també també ja va ser una hora que descansi, que llegeixi i que no estigui amb, als escenaris i a les sèries i tal, que ja té 80 anys, però un comiat, vull fer un comiat, i si voleu acomiadar a Laura, doncs heu de venir al Xes Fortesa.
És que els comiats sempre els considerem tristos perquè són comiats, són tristos per nosaltres, pels espectadors, però ells, si volen ja descansar a una edat, com deia, és la felicitat.
I podeu demanar, vos està escoltant, i podeu demanar directament.
Hòstia!
Laura Pons, com estàs?
Hola, bones tardes a tots. Bueno, quin capvespre de teatres que tenim, eh?
Mira, està ple de talent aquest estudi ara mateix. El talent surt per les finestres.
Laura, per tu el comiat, per tu el comiat és feliç o ja tens nostàlgia anticipada?
No, res de nostàlgia, ja les nostàlgies les deix per una hora, un per una altra. No. Quan tu en pren una decisió, després no pot fer, no pot cantar la iaiai. Bé, està. Això ha arribat un moment, m'arriba un moment que estic bé de salut, que estic bé, i no, ara és el moment. Després anar a veure els altres com actuen.
Ben fet, perquè nosaltres sí que tenim nostàlgia allà només de pensar que és la darrera, però bueno, aquest cap de setmana gaudirem del teu darrer treball per tots nosaltres, però jo voldria fer-te una pregunta que te posaré en un problema ara, perquè estan aquí, però ha dit en David, ens va demanar a en Rafa i a mi que li féssim una obra. Però què te va passar pel cap per fer això?
No, de fet, li va demanar en David.
Sí, és veritat.
Però quin risc, no? Quin risc? Te la van jugar.
Un dia tonto.
Que
vaig agafar el telèfon de cop, perquè jo m'agafa aquest rampeig, així de cop, pop, no ho penses, no? Després a vegades me'n penedés, que qualque vegada, però aquesta vegada vaig agafar el telèfon i dic, David, m'has de ser una obra de teatre. I mira, li va caure en gràcia, perquè li hauria pogut enviar a fer punyetes, i me va dir, mira, i és cap de poc, me va dir Laura, en Rafa i jo estem amb això. Me va donar una alegriassa.
Bueno, i en aquesta obra, quanta Laura Pons real i quanta Laura de ficció hi ha en aquesta peça que veurem?
Hi ha més ficció que real. Hi ha més ficció que real, perquè ells tenen més imaginació que el que te puguis imaginar. Però, bueno, bé, supos que en sa manera de fer i tot això, i som jo, no? Encara que digui coses que no som jo.
No, de contingut no, va, hi ha cosetes, no hi ha gestos.
És molt fàcil, la seva trajectòria, que se fan referències constants a la seva trajectòria total, tot això és veritat. Són obres que ha fet, també directors que surten allà, i amb companys d'escenari que també... Ara, la vida personal d'en Laura, personatge, no és, per favor.
No ho és.
No, perquè surten alguna cosa forteta, que
sí,
diu,
sí.
No és en Laura Pons.
No ho és. El que passa que sí que...
Policia, per favor, no vengueu.
Clar, també na Marga ha fet, hi ha gestos, mirades, intencions, que et recorda molt a la Laura, perquè és la Laura, no? I després també la lluita pel territori, Menorca, la llengua, tot això sí que és molt Laura Pons, però no, perquè hi ha coses molt fortes, hi ha coses al Pou, Laura, no diguis que tens coses al Pou.
No facem espòilers, per favor.
Bueno, ja que estem fent preguntes compromeses, David, què tal és escriure amb en Rafa Gallego? Després li demanen en Rafa Gallego, bueno, que és en contra.
Però és la segona, ja, vull dir que... Bé,
sí, no sé què vos va passar aquell dia tonto, també, però...
Bé, bueno, la veritat és que ens entenem molt bé i tenim una mecànica molt... De fet, quan acabem les peces, que és molt intens i tal, sempre ens diem, bueno, ara descansem, tal, no sé què, passen dos dies i així, tinc ganes d'escriure tu.
Sí,
això
ens passa. No, és molt caòtic, és veritat que és... Perquè en David ho és i jo també, vull dir, som dispersos, caòtics i tenim moltes coses entre mans. Però és veritat que hi ha una lògica interna que no s'ha explicat, que al final, miraculosament...
Però escriviu per separat o vos juntau?
No.
Pues, bueno, mos juntam, fem diverses birres, com te pots imaginar,
bueno, sí,
al cap
te pots escriure i l'envies. No està
les birres són per decidir cap on anar.
Sí, i després ens anem passant, i després tampoc no tenim massa ego d'això és meu, això ho toques, és a dir, el que ell m'envia jo li puc tocar, el que jo li envio ell ho toca, i al final arriba, és a dir, no sé Laura, però la Laura, jo crec que tu sabies quina cosa era del Rafa i quina cosa era meva, per exemple, arriba un moment que és un matxembrat que ja no saps.
No, en absolut. No, jo no ho podia dir, mira que a tu te conem moltíssim.
En David,
més que en Rafa, més que moltes hores amb tu. Yeah. I en canvi, no vos penseu, no penseu malament.
No. A mi que em vinculin amb Laura Pons amb qualsevol aspecte és per mi positiu. Vull
dir, però mira, en Sergio Baus, que me coneix molt bé perquè m'ha dirigit obres i també el coneix molt bé en David, que mos va dirigir Taula Italiana, va dir, excepte alguna coseta així més emocional teva i més de xistes d'en David, no reconec de qui és qui, i això està molt bé.
Bueno. Escolta, Laura, i com t'has duit amb les altres generacions, les altres Laures?
Fantàstiques, són fantàstiques totes dues. Anem que la conec de fa molt d'anys, hem fet feina juntes, i a més m'ho he duit molt bé, però és que na Mariona és un amor, i bueno, ja no rellem d'en Margaló, que està també un encert que fa aquesta dona.
Era important que ho dirigís una dona per aquesta història d'aquestes tres Laures?
I mira, ara que ho dius, tal vegada ha tingut una visió una mica més. Suposo que ha estat una cosa més integrada, no? Em sembla una dona, també.
Sí,
ara aquí jo no hi havia anat a caure, però jo crec que sí, que sí. Un home, tal vegada, no hauria tingut aquesta visió que ha tingut ella, hauria tingut una altra, evidentment, hauria pogut sortir una cosa bé, però jo crec que ha estat un encert.
Sí, no, us veia, quan vam fer la residència al Principal d'Amor, es veia els assajos. Bé, el Rafa i jo ho vam tenir molt clar, és a dir, encara no havíem començat a escriure, ja li vam demanar a la Marga López si volia, i va dir que sí.
No, va dir, escriviu
primer. Escriviu primer, llegirem, però bueno, ja sabien que... I veient els assajos, a Laura sí que jo notava, dic, això s'ha de ser una amarga, s'ha de ser dona, sí, sí. Perquè, clar, entraven en unes converses que nosaltres, el Rafael, estàvem callats i no digui res perquè no ens hi hem de ficar amb això, no?
I s'ha fet un gran encert.
I se pot parlar d'un gènere clar o és un còctel genèric on hi ha una mica de tot? Perquè aprofitau aquesta trobada de tres generacions de dones per parlar una mica de tot. No només és teatre dins del teatre, sinó que hi ha reflexions existencials, hi ha també debat sociopolític,
També. És una comèdia fantàstica, perquè...
Jo diria que és comèdia,
fantàstica, perquè ja veureu, hi ha un mecanisme, una atmosfera i un lloc que és totalment fantàstic, però surten totes les coses que diu.
I cal destacar també la posada en escena de Malondra i de l'espai sonor d'en Mateu i del Xavi, perquè realment li donen un pes. Jo recordo a l'estrena al Principal que estava tot el teatre fosc i que volta, pum, va, comencen les llums.
Va sentir
la gent que feia uau. No? I després, del que això parlaves dels gèneres, si volíem fer una altra cosa que no fos comèdia, no ho vam aconseguir, perquè el Principal de Mahó va començar a riure i no va aturar de riure. Llavors, si fèiem drama, ho estàvem fent malament.
Malament, no? Bueno, pues,
recordem divendres a les 8 a Xerx Fortesa, i dissabte també. Veniu, més que és un teatre molt gran i necessita caloret humà.
Sí.
Doncs, bueno, i després teniu ja un calendari o no d'actuacions?
Tenim dates a Manacor, crec que és el 29 de novembre, no?
Sí.
David,
i estem movent també per Calvià, Andratx, Esporles, potser, Inca... Sí, farem gira, ja que està. Que es pugui acomiadar com es mereix, no?
I l'any que ve ja tindreu dos o tres més, escrites, però bueno, d'aquestes ja en parlarem l'any que ve, ja està. Sense anar a Laura, que ens deixa. Laura Pons, un plaer, no només avui, sinó aquestes dècades que ens has fet riure i gaudir del teatre, de la tele i de l'actuació en general.
Moltes gràcies, Felip.
Quan arribes, gràcies. Estimada, quan arribes? Demà, no?
Demà.
Vale. Es veiem divendres. Es veiem divendres.
Demà.
Bueno, jo la veig demà.
Tu la veus demà.
I de descansa.
Una abraçada.
Adéu a tots i molta merda per tots els bolos que surtin d'aquesta Laura.
Per cert, ho han de dir també... Digues, Laura. Perdona.
Només volia dir moltes gràcies.
Vale. Ah. Moltes gràcies.
Salut.
Turisme Rural, que també arriba al Teatre Principal de Palma, el mateix divendres, també una obra escrita per en Galceran, dirigida per en Belbel. Bueno, sí,
entre Galceran i Mataró Gallego, no hi ha color. O sigui, és que no hi ha color.
Bueno, de fet, m'han dit que en Galceran va veure Laura.
Home
és que la seva ja l'ha vista.
Exacte.
Javier, que mos han quedat així un poquet a mitges, el tema és el turisme, els terminis, quan?
Els terminis, mira, segurament demà penjarem ja per totes les bases per començar a participar tots els dramaturgs de forma anònima, com sempre, i el darrer dijous de gener, estrenarem. Després, 4 dijous de febrer i el primer de març. 3 mesos de Teatre de Barra, aquesta vegada. I el dia 7, dissabte 7 de març, serà la final i
a
la
gala lliurament.
Tot a Blanquerna i la final al Maruja Alfaro Mar i Terra, amb el lliurament de premis exactament igual.
La Marga Rom ja ha començat aquí a escriure.
Sí, ja està agafant
notes. Ja.
Penseu sempre, 7 de març, la final. 6 dijous anteriors, que arriben fins al 29, crec que és de gener, o 28.
No són més de lletres, no pots
fer. Sí, no, és igual, Javi, que ja, sí, ja tindrem ja ocasió de xerrar.
Sí.
De xerrar
sí.
Molt.
No, però vosaltres dos ja segurament ja en teniu una o dues escrites.
Vamos, jo, sí, sí. Gràcies
a vosaltres
per estar aquí i parlar de teatre. Arriben les notícies aquí al Canal 2 de IB3, tornant demà a les 6.